Ramon, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com vas de poesia?
Molt bé.
Sí?
Mira.
M'agrada molt.
No t'espantis, perquè avui no et farem fer cap sonet.
Això espero.
Cosa estranya. Avui parlem de la figura d'un poeta, assagista i dramaturg, Josep Palau i Fabra, un dels grans experts, per exemple, en Picasso. És aquest.
Aquestes visites a Picasso eren gairebé l'ingredient més important de la meva vida. Pensava en el viatge que havia de fer molt temps abans, em feia la llista de preguntes, i després, molt temps després de veure'l, vivia de renda, de, per dir-ho així, espiritualment, d'aquesta visita.
Hem de dir que el 21 d'abril va arrencar l'any Palau i Fabre, coincidint amb el centenari del naixement del poeta i assagista, influent tant en la literatura com en l'art. I fins l'any 2018 hi ha previstes exposicions, congressos i espectacles teatrals per recordar el seu llegat.
Vaja, que fins la sopa, no? Ens el trobarem. Però volem saber per què ens el trobem fins la sopa. Ens acompanya l'Eduard Vallès, que és doctor en Història de l'Art, conservador del Museu Nacional d'Art de Catalunya i expert en Picasso. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies per invitar-me.
Quan i com es van conèixer Picasso i Palau i Fabre?
Picasso i Palau es van conèixer l'any 1947. Palau es va autoexiliar a París l'any 45.
Autoexiliar?
Autoexiliar, sí, sí, perquè de fet el que volia era anar a París per viure, diguéssim, fora de l'entorn, diguéssim, des del punt de vista cultural, polític, etcètera, tancat i reclòs que havia a Catalunya. Però va anar amb la idea de conèixer a Picasso i va trigar 2 anys, quan estava a París, a conèixer-lo personalment. Ell havia escrit un llibre abans.
O sigui, era 28 anys, això era jove, no?
Sí, 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 era jove, sí.
Diu, jo vull anar a conèixer Picasso.
Exacte. Exacte.
Era el mite.
Em planto a París.
Era el mite, anar a conèixer Picasso.
Exacte.
Tots els artistes intel·lectuals volien.
I amb l'esperança d'aconseguir aquesta fita,
com,
no?
Com ho aconsegueix? Perquè ho aconsegueix.
Sí, li va costar molt, però ho va aconseguir. Com diu l'Artur, era el mite. De fet, Picasso era un personatge llegendari que havia passat per la Barcelona del canvi de segle i en moltes generacions posteriors el que havia la necessitat de veure aquest personatge que va passar per Barcelona i que va triomfar a París. I el Palau el va conèixer l'any 47 a través de l'editor Ferran Canyameres, que en aquella època estava visitant a Picasso per raó d'un llibre que havia d'il·lustrar.
Sí.
I va ser a través d'aquí que el va conèixer, que no era fàcil conèixer Picasso, tot s'ha de dir en aquella època.
Sí, Palau i Fabre, per entendre's, estava apassionat, estava enamorat de Picasso.
Obsessionat.
Obsessionat.
Obsessionat completament, és a dir, Palau i Fabre des de molt jove, això amb l'Eduard ho hem parlat altres vegades, té aquesta obsessió per Picasso com a artista Prometeu, és un artista que el Minotaure que ho fa tot i tot el que fa més ho fa bé, i ell és la persona, jo crec, que més aportacions ha fet sobretot a l'etapa jove de Picasso. L'Eduard, com a especialista, ens ho explicarà millor, però
exacte.
Crec que és així, oi?
Sí, sí, de fet és així. Aquesta obsessió, diguéssim, a nivell d'una persona que era poeta prèviament, perquè Palau i Fabre, abans de conèixer Picasso, el coneix amb tot un bagatge cultural molt sòlid. No és un biògraf.
No arriba que passava per allà, eh?
No, no.
Passava
no.
Per allà, Picasso, vaig a veure... No, ja sabia el que anava, eh?
Era una persona molt preparada i, de fet, quan hem separat l'art i literatura a l'obra picassiana de Palau, que bàsicament es dedica a Picasso, a partir que el coneix, no es pot diferenciar art i literatura. Simplement el que fa és afegir una pàtina intel·lectual als seus estudis picassians.
Que bo.
Però a veure, com va ser aquella primera trobada entre els dos grans? Clar, perquè crec que hi ha una anècdota al respecte.
Anècdota, sí. Atenció.
A veure...
Com va ser?
Explica, Eduard.
Sí, va ser una anècdota molt curiosa que el Palau l'ha explicat en ocasions, i és que en Ferran Canyameres, quan li va comunicar que anava a veure Picasso al seu estudi a la Rue des Grands Augustins, a París, Palau i Fabre, va caure malalt. Va caure malalt, estava molt malalt, no es podia ni aixecar del llit, però clar, sabent que podia veure el personatge que feia anys que estava esperant, va anar-hi, i va anar molt malalt. El Palau i Fabre, el Picasso, perdó, el va rebre d'una forma molt, molt, molt agradable. Inclús li va dir, és estrany que no ens haguéssim conegut abans. Li va donar una mena d'entrada,
com
una mena de catifa per facilitar les coses, perquè Palau era molt tímid en aquella època i estava molt temps. I, de fet, li portava un llibre per a que li dediqués. Va marxar, li va deixar el llibre ja, i Palau va tornar cap a casa i es va quedar al llit i va estar fent convalescència perquè realment estava malalt. I un amic seu, el Ferran Canyameres, li va portar aquest llibre ja dedicat i amb el primer dibuix que li va fer Picasso a Palau, que era una òliba que està a la Fundació Palau actualment, cosa que a ell el va emocionar molt.
I que demostra que va haver feeling.
A primera vista, eh?
Sí, perquè això Picasso...
Connexió a primera vista.
Picasso tenia molt. Quan algú l'apreciava de veritat, li feia dedicatòries en dibuix. O sigui, hi havia diferents graus de dedicatòria. Hi havia la full, que és aquesta, la que li va fer Palau, i després hi havia
les
low, que era només allò per a
mi amigo... pack familiar i el pack més reduït, pels solters, diguem-ne. Aquest llegat de Palau i Fabra, de fet, es troba a la Fundació Palau, que deies, que és a Caldes i Estrac.
Sí, també s'hi podem veure la cinquantena d'obres de Picasso que el poeta va anar adquirint al llarg dels anys o que va rebre de mans del pintor. Sentim què deia Palau i Fabra.
Sento una evident satisfacció d'haver pogut reunir això, però al costat sempre d'una certa insatisfacció perquè Picasso no s'acaba mai. I quan jo vaig tenir un dibuix de Picasso, vaig somniar a veure quan en tindria dos. Quan en tenia dos, vaig pensar a veure quan en tindria tres. I ara que hi ha una sala...
Són declaracions de Palau i Fabra, el documental Vides de Palau i Fabra, dirigit per Olga Paret i Pere Serocun.
Artur, recorda'ns quantes obres va crear Picasso?
L'altre dia...
Com una xifra destacable.
Us en recordeu que vam parlar d'aquestes...
Sí que ens en recordem, sí.
D'aquestes que eren 4.500, no?
De fet, Palau i Fabra deia que Picasso no s'acaba mai, deia, no?
Dibuix i pintura, és a dir, l'obra completa és prop dels 24.000, dels quals 4.500 són només dibuix i pintura. Clar, si això jo he fet el càlcul, i surten a 6-7 obres al dia.
Està bé, maco. Va, anem a repassar algunes de les obres relacionades amb Palau i Fabra i Picasso. I'm a blue-peared Picasso stuck on a wall in the middle of a hall
in Barcelona. Són quadres que pengem també a través del Twitter perquè els oients el puguin veure, si no, a través de la ràdio intentarem explicar-vos. El primer, què és això?
Aquest és un quadre molt interessant de Josep Palau i Oller, el pare de Palau i Fabra, i és el retrat del aquí nen Palau, però que fixa-t'hi que ja té la fisomia del que serà el Palau gran. Aquesta mirada una mica melancònica,
el
aquest nas afilat, aquest mentó una mica prominent. Tenia un rostre de Sant Jeroni de Ribera. Tenia un rostre així una mica de místic, de místic barroc.
Com amb un polo bates.
Bata d'escola amb un interior familiar. Aquí es veu un quadre al darrere, un retallat que hauria ser del propi pare. El pare de Palau era un pintor realista, un pintor clàssic de l'època, i per tant ell, des de ben petit, des de nen, coneix el món de l'art i per tradició ja familiar.
Saps que veig també que el nen està com amb el cap una mica inclinat cap endarrere? La mirada és com una mica de... Jo ja sé de què anirà una mica la història.
Com de repte, no?
De repte. Sí, és la mirada d'un tímid, És una mirada d'algú que no vol mirar, fixa-t'hi. És la mirada d'algú que li ha dit, posa't
no
per mirar.
Jo no percebo igual, això.
Jo veig més que té coses a dins que no m'explica,
Sí, sí, i darrere hi ha un món extraordinari. És que Palau és un artista, vaja. No el podem catalogar ni de biògraf ni de poeta. És un artista complet. I amb unes influències molt grans, sobretot de la cultura francesa.
Exacte.
Deies, Eduard, deies?
Sí, no, que aquesta obra és també el símbol d'una època, tal com diu l'Artur, tenia una forta influència de la cultura francesa, la mare de Palau era francesa, però a més el pare de Palau, a part de pintor, era també dissenyador de teixits, va fer una empresa amb el Josep Montpou, el germà del músic Frederic Montpou, era amic d'artistes importants de l'època, com Ismael Smith, per tant, es va formar en un ambient, diguéssim, d'una gran càrrega cultural, i això, evidentment, va influir sobre Palau d'una forma molt potent.
I Palau i Fabra pintava?
No,
jo no he vist mai res.
En aquest sentit no hi pintava res.
És com la gent que ens dediquem a l'art, normalment no pintem.
Per un tema de respecte, sobretot.
Sí,
però clar, però Picasso, el pare de Picasso era pintor i Picasso es va convertir en pintor.
Sí,
per tant,
El pare era pintor, no?
Doncs clar.
Sí, però no es va donar el cas que aquest jove Palau que veiéssim aquí pintés millor que el seu pare, com passava amb Picasso.
El pare de Picasso, a part de ser pintor, que això... és important, sobretot era professor de Belles Arts i conservador, que és el que realment va influir sobre el seu fill. Exacte, la capacitat pedagògica. Sobretot.
Segon quadre que ens porta l'Artur Ramon, La vida, Pablo Picasso, 1903. És l'època blava, aquesta.
Aquesta és una obra mestra de l'època blava, de l'any 3, que Palau la va estudiar moltíssim, desvetllar el significat que hi ha darrere aquestes imatges. Aquí veiem aquestes figures que són com uns Adam i Eva postmoderns o moderns que està assenyalant, aquest dit és el dit que prové directament de la Capella Sixtina Miquel Àngel, amb aquesta dona...
Que està forçat aquest dit.
Forçat, forçadíssim. I representa aquesta dona, naturalment, la maternitat. Qui són aquests Adam i Eva? Ell és Casagemes, l'íntim amic de Picasso, que es treu la vida per la mort no correspost de Germain Gargallo, i que, a més, Picasso sabia doncs, que era un artista que tenia problemes de... En fi, que no podia ser fèrtil. Uh-huh. I en relació a això també hi ha aquesta simbologia, no?
Sí, hi ha la frustració una mica aquí, la
aquesta frustració,
la
aquesta
humana.
Maternitat de que ell no podrà aconseguir, aquest amor que, pel qual es traurà la vida. És un quadre dins de l'època blava absolutament decisiu, oi?
Exacte, sí. De fet, el jove Palau, tal com l'atur, el va influir molt perquè el va veure en una reproducció a la biblioteca del seu pare, i és una obra que li va impactar perquè és de les poques obres simbolistes de Picasso. Picasso no era un artista simbolista, a més una pintura, diguéssim, amb moltes lectures, és polisèmica, diguéssim, hi ha moltes influències de Gauguin, de Puvis de Chavannes, d'altres artistes, i això li va impactar molt a Palau, i va ser a partir d'aquesta obra que es va començar a interessar per Picasso, a part pels comentaris que sentia del seu entorn.
M'agrada, aquest quadre m'agrada.
És un quadre excel·lent, està en el Museu de Cleveland i va estar fa poc, fa 2-3 anys, va estar aquí a Barcelona,
Barcelona
amb una exposició, i és una de les obres mestres del Museu de Cleveland als Estats Units.
Sí. Eduard, és una obra que va pintar a Barcelona, perquè tu d'això en saps molt, perquè vas fer un volum molt treballat sobre les pintures de Picasso pintades precisament a la ciutat, a Barcelona.
Exacte, sí, aquest és un volum d'Enciclopèdia Catalana sobre la pintura, l'època catalana de Picasso, i aquesta obra té un lloc especial. Aquesta obra, hem de tenir en compte que de totes les obres mai realitzades per Picasso, aquesta és l'obra més important de Picasso realitzada a Barcelona. A més, sabem on va ser el carrer Comerç de Barcelona, que era on tenia el seu darrer taller Picasso. Per tant, és una obra completament barcelonina, amb un protagonista barceloní que és en Carles Casagemas.
I l'obsessió de la mort de Casagemas.
Sí, clar.
Que n'hem parlat en aquest programa tres vegades.
No? El retrat
que li fa mort i l'obsessió que li suposa aquesta.
I acabem. Tercer quadre amb Miquel Barceló. Sembla Pinocho, aquest quadre, no?
És Miquel Barceló fent de Pinocho. És un autorretrat pinotxeà. I és una obra que ell... L'Eduard ho sap bé, perquè no ho hem dit abans. L'Eduard va ser el primer director de la Fundació Palau i Fabra. De fet, nosaltres ens vam conèixer a través de Palau i Fabra.
Allà
Caldes d'Estac. I Miquel Barceló hi va anar, li va agradar molt la Fundació, i amb el Palau hi van tenir bon feeling.
Bona sintonia.
Exacte. I li va regalar algunes obres, entre elles aquest gravat.
És un regal de Barceló a Palau i Fabre.
Si no recordo malament, hi havia una aquarela de la sèrie de Dante,
de,
no?
De la Divina Comèdia.
La Divina Comèdia.
Exacte.
I després alguns gravats, entre els quals aquest. Aquest també l'he portat perquè explica molt bé l'interès que tenia Palau per les generacions joves. Palau era un home molt actiu, molt vital, i que apostava pels joves i de seguida...
Escoltaria el suplement, vaja.
Segur, seria un dels... Però apostava per el Barceló, pel Pere Jaume i pel Ricard Ostrell, segur.
Clar.
I la Mercè Folch.
L'equip del suplement.
Que passava per allà.
Molt bé, no? Va bé saber-ho.
Sí.
Segurament això té molt a veure amb l'artista, això que dèiem ara, que s'envolta sempre del talent jove perquè és energia i et dona aquest esperit, no?, sempre...
Renovador, no?
Bueno, és la vampirització, és el que faig jo amb vosaltres cada setmana.
Mira, avui t'anava a dir, cada vegada estàs més jove.
Mira,
des que fas secció al suplement...
Això també ho he de dir, cada vegada estàs més jove.
I això és gràcies a vosaltres, perquè absorbeixo aquesta sang
jove. L'elixir
de la joventut.
Eduard Vallès i Artur Ramon, gràcies per acostar-nos avui en aquesta aproximació a la relació entre Palau i Fabra i Picasso. L'Artur la veurem la setmana que ve, l'Eduard molt aviat, segur. Una abraçada.
Gràcies.
La setmana que ve. Adéu.
Bon dia. Thank you.